Ràdio Estel. Informatius.
Són les 5. Bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcells. El Parlament dona llum verda perquè el govern pugui convocar la consulta dels Jocs Olímpics amb el vot a favor dels 6 partits independentistes. Queda per veure ara si el president de la Generalitat, Pere Aragonès, acabarà incloent les comarques del Berguedà, el Ripollès i el Solsonès a aquesta consulta. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Amb la validació del decret per part del Parlament, Aragonès ja té potestat per convocar la consulta. Queda per saber, però, si acabarà incloent-hi també aquestes tres comarques com fa temps que reclamen. El president no hi tanca la porta del tot, segons ha reiterat la consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina.
Tècnicament estem preparats, però aquesta és una decisió que, com deia el president aquest matí en el ple, prendrà ell mateix en els propers dies.
Malgrat que el govern no s'hagi compromès a incloure-les, la CUP ha decidit votar-hi a favor perquè és un primer pas perquè es puguin convocar més consultes a zones concretes del territori, ho diu la portaveu del partit, Dolors Sabater.
Obre la porta, permetre que el territori parli i decideixi sobre aquest macroprojecte dels Jocs Olímpics, però també sobre, per exemple, el macrocasino que es vol implementar a Tarragona.
Amb aquest canvi normatiu, el govern ja pot convocar consultes a comarques concretes. Fins ara només ho podia fer a tot Catalunya.
Gràcies, Judit. I el govern de la Generalitat demana a l'Estat que arbitri, com ha fet amb el fons Covid, amb un fons per recuperar el sector del transport dels elevats preus dels carburants que estan causant un sobrecost a les empreses de mobilitat, com han fet, diu, a altres països europeus, i treure d'aquesta manera pressió impositiva dels combustibles per tal d'ajudar els transportistes. Ho ha demanat Mercè Rius, directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat. El Tot anirà bé, de Ràdio Estel.
La nostra opinió és que anem tard i malament i cada vegada el descontentament dels sectors i els problemes que es deriven de tot això, perquè no oblidem que fa dies que tenim piquet, que no estan circulant tots els camions, que comencen a haver-hi problemes d'abastiment i que això, l'única resposta que tenim del govern espanyol és que es va reunir amb els transportistes.
Rius demana que l'executiu de Pedro Sánchez actuï amb celeritat, ja que el govern de la Generalitat no té marge de maniobra pel que fa als preus dels carburants. La directora general de Mobilitat també ha dit que el sector no pot esperar fins al 25 de març per poder posar un remei a aquesta situació. I els taxistes també s'han sumat a les mobilitzacions d'avui amb una marxa lenta. Cristian Navarro, portaveu del Sindicat del Taxi de Catalunya, s'ha referit a la situació que viu el sector al Tot anirà bé.
Era, doncs, impulsar un pla de xoc o una partida pressupostària d'ajuda directa al sector del taxi, degut, doncs, ja dic, a aquest augment de costos tan bèstia que estem tenint. Nosaltres xifrem un 50%, l'augment del combustible en l'últim any, i un 10% la resta de partides dels costos d'explotació.
Navarro ha denunciat que el seu sector no ha tingut ajudes directes, més enllà d'ajudes als autònoms, i també que el sector encara no s'ha recuperat de la pandèmia. I avui, que la llum marca el seu quart rècord del preu més car de la història, aquesta tarda, a mobilització dels sindicats, Comissions Obreres i UGT de la mà d'altres plataformes socials per demanar que aquesta pujada no segueixi impactant en la població. Carlos de Pablo, secretari de Política Institucional de l'UGT, demana contundència als governs.
Estem en una situació límit i el que demanem a les administracions públiques i al poder polític és que intervingui urgentment, perquè si no entrem en una dinàmica molt perillosa i s'ha d'afrontar. Nosaltres pensàvem que quan el president del govern de l'Estat deia de no deixar a ningú enrere, es referia a això.
De Pablo ha reconegut al Tot anirà bé que la situació no és fàcil d'afrontar per un estat, però ha demanat contundència a Pedro Sánchez. I ara els esports amb Pau Massip.
Esport en directe a la tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya enfronta els seus últims 5 quilòmetres amb atacs constants al pilot amb un Ben O'Connor de l'equip AG2R Citroën escapat, que ja té uns 20 segons d'avantatge, i amb un Henry Van den Abele del team DCM que està intentant atrapar-lo. Com expliquem, els atacs s'estan repetint al pilot en la pujada a la Molina a pocs quilòmetres d'acabar l'etapa. Us en donarem tots els detalls al punt i seguit amb la Carla Buigas. I en bàsquet, la penya s'enfronta aquest vespre al Metropolitans 92 a l'Eurocup. Amb la victòria, els de Badalona s'asseguren el lideratge del grup a l'Eurocopa. 8:45 del vespre s'enfronten al quart classificat, però que són líders a la Lliga Francesa. Carles Durant, l'entrenador, assegura que volen guanyar per emportar-se la recompensa, però no podrà comptar amb Ferran Bassas per la trobada ni amb Andrés Feliz a causa de la seva imminent paternitat. I pel que fa al femení, ja es coneixen les dates dels partits ajornats de l'Espart Girona. Les gironines s'enfrontaran al Cadí la Seu el proper 6 d'abril a 8:45 del vespre, i el partit també ajornat de Lliga contra l'Avenida el Perfumeria Benítez es disputarà el divendres 15 d'abril a les 6 de la tarda.
Gràcies, Pau. Ampliarem totes aquestes informacions i moltes més al punt i seguit amb Diana Silva, toc de les 6. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Les 5 i 6 minuts, aquí estem. Això és Ràdio Estel, el Tot anirà bé. Hi ha aquest fenomen que és absolutament estranyíssim. Veritat que, i ho comento tot, sé que sóc una mica pesat, em consta, no? Però saps què passa, Gerard? Que comences el programa, són les 3 de la tarda. Bona tarda, Gerard.
Bona tarda.
I no te n'adones, i són les 5. Diu, ja posem la directa, no?
Però això sempre dic que és bona senyal.
Oh, i tant, que ens ho passem bé.
Ens ho passem de conya.
No? Com ha anat la setmana al Pepa Tomate?
Doncs no ho sé, perquè estic de vacances i estic molt a gust.
Estàs de vacances?
Estic de vacances.
I havies de venir a la ràdio, això, per explicar-ho? O...
Sí, per què no?
Però no pots explicar anècdotes de clients si estàs de vacances?
Bueno, he sigut client, vinc de Madrid. Llavors he estat dos dies menjant com un porc, per dir-ho.
És veritat que havies d'anar a no sé on, em vas dir?
A Madrid.
Sí, però em vas parlar d'un restaurant concret que...
Ah, sí, tenies... ui. He anat a l'Street Show del David Muñoz, he anat a la Sala de Despieza, que també és molt famosa allà, he anat a Casa Julián de Tolosa, que diuen que és el millor xuletón del món, per la Forbes, la revista Forbes ho va dir.
Que dura la teva vida, no?
Molt dura. Aquesta setmana està sent molt dura, sí.
Ja et veig. Francis, no tens uns medicaments o alguna cosa que li donem que es tranquil·litzi o... No?
Per tranquil·litzar-se. Bueno, més que res per tranquil·litzar l'estómac, crec jo, eh?
Digestiu, no? Alguna cosa.
Digestiu,
home,
sí.
Home, deixa'm dir que pel que estàs comentant has menjat francament molt bé.
He menjat increïblement bé.
Que bé, eh?
Sí, sí.
Que bé, quina enveja. Toni, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda. Tu? Molt bé. Home, no tan bé com ell, però vaig fent.
Ui, amb el pollastre que teniu els taxis, no, ara?
Bueno, hem fet una marxa avui lenta.
Sí, sí.
Clar, és que aviam, la benzina, has vist el preu que està?
I tant, vaig anar l'altre dia, jo no m'havia pagat mai tants diners per omplir el cotxe de benzina.
I jo l'em poso cada dia.
Cada dia?
Oh, clar, jo faig... Faig moltes voltes amb el taxi.
Yeah.
I sempre haig de portar, almenys jo tinc la mania de portar el dipòsit a tope, perquè imagina't que mentre aquesta senyora em diu porta'm a Saragossa. Clar, jo la porto a Saragossa.
Francis, què vols anar a fer a Saragossa?
No sé, que anem a veure la Pilarica. A veure si ens ajuda una mica.
Sí, no? Que, ostres, quin...
No, has d'estar preparat per el que pugui passar.
És veritat. Bé, doncs nosaltres volem, durant una hora, com a mínim, oblidar-nos dels problemes. Portem tota la tarda parlant d'aquesta situació absolutament complexa que tenim al damunt la taula i no perdin de vista que a les 6 de la tarda comencen les manifestacions. A Barcelona, Tarragona i Lleida, a Girona, serà una hora més tard i que, lògicament, els serveis informatius d'aquesta casa doncs, els hi aproparan qualsevol novetat que hi hagi al respecte dels mateixos. Avui estem molt contents, perquè jo no sé si heu sentit alguna vegada l'eslògan Mireia Manjón mola un montón, però a partir d'avui entendreu exactament el per què. Mireia Manjón, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Crec que no podré mai presentar-te d'una altra manera.
Mai, però no saps lo contenta que em fa sentir aquestes paraules, de veritat, eh?
Clar, m'encanta. Diguem que hem treballat junts durant molt de temps, no en la seva qualitat de psicòloga que em tractava, que això encara no, però tot arribarà, no?
Exacte, això te l'ha dit.
Clar, és que fixeu-vos que tots d'alguna manera sempre diu els que teniu contacte amb clients, sempre diu, és que fem com de psicòleg. No, Toni? A tu, com a taxista, no em diguis que no et toca fer com de psicòleg, moltes vegades.
Sí, però és que, a més, n'hi he après de fer de psicòleg, no? Perquè al principi em quedava com molt tallat. I després ja vaig començar, i sí, jo penso que, a més d'un, li he donat algun consell bo.
Ah, sí? Els psicòlegs doneu consells?
Clar, és que aquesta seria la diferència. Clar. Sí, vosaltres... Qui no és psicòleg pot fer de conseller, amb la més bona intenció del món. Ara bé, un psicòleg mai et dirà què has de fer, sinó que et donarà les eines perquè tu ho gestionis i ho facis de la manera que sigui més acord a les teves necessitats.
Clar, clar. Què diu Gerard? Tu, bueno, el Pepa Tomat d'aquests dies no, però en la teva història... Els bars i restaurants i aquestes coses, t'ha tocat molt fer de psicòleg,
sí,
o no?
Sí, quan tenia el bar de copes, era un clàssic. Era un clàssic, molta gent que venia sola a beure i, evidentment, doncs, bevia amb mi.
Bevia amb tu.
Clar, sense jo beure, però... I t'explicaven la seva vida.
Clar, que és que tant el taxi com el bar, la farmàcia no ho sé, també es dona molt?
Ui, tant.
Ah, sí?
Sí, sobretot la gent gran. Gent gran que està sola i aleshores et ve a explicar les seves penes i, bueno, doncs és això el que diu la Maria. Sobretot és escoltar-los, eh?
Yeah.
Bàsicament els escoltes i per ells això ja és molt. No cal donar consells, és escoltar-los i, bueno, simplement animar-los, dir, vinga, va, doncs no passa res, torna a venir un altre dia, a veure com estàs, vinga,
tot anirà bé.
Tot anirà bé, exacte.
Clar, és veritat, no? És veritat. Mireia, vosaltres, evidentment, el tema anècdotes deu ser una cosa brutal, no? Perquè a vosaltres us ve a veure la gent quan realment està tocada, no?
Exacte, sí, sí, quan no tenen els recursos o la seva xarxa del voltant no li és suficient i han de recórrer, doncs, a un professional o a una altra persona, no? Però moltes vegades també que per això... en altres professions es fa molt de psicòleg i és el punt de que no em coneixen. Yeah. Llavors, també n'hi ha persones que, tot i que alguns els hi fa vergonya anar a un psicòleg, sí que n'hi ha moltes persones que recorreixen a nosaltres per dir, és que necessito que algú m'escolti sense que em jutgi, sense que em conegui, per només expressar-me. Moltes vegades perquè tinc un problema i d'altres també perquè només vull sentir-me escoltat, simplement.
Això sí que és molt extrapolable a qualsevol de les persones que tenim aquí, no? Jo crec que a tots ens ha passat un dia, que agafem un taxi i anem creuats i aquell pobre senyor o senyora que ens obre la porta, entrem i pam, la deixem anar tota, no? Això és veritat que hi ha molta gent que us obre el cor, Toni, no?
Sí, hi ha gent de tot. El que deia de les iaies, a mi, per exemple, les iaies tenen tendència a explicar-me històries de joves.
Ah, sí?
Sí, sí, t'expliquen la història de que la Guerra Civil, d'aquelles com va casar, com va tenir els seus fills, que no sé què, que abans aquest carrer no sé quantos, i t'expliquen històries d'ells, no? I tu els escoltes.
Clar.
Els escoltes, i a més a mi m'agrada, eh? Perquè de vegades et diuen, mira, aquí que hi ha aquest bloc de pisos, abans hi havia una mansió molt maca que se l'ha encarregada. Dic, toma, ja... No? I sí, sí, t'expliquen coses i que són gent del barri, a més que han vist evolucionar el barri, els barris de Barcelona. I la veritat és que t'enriqueixen molt.
És que això que diu el Toni és veritat, perquè sempre ho diem com una cosa negativa, el fet aquest de que som com psicòlegs dels clients i tal, però jo crec que és una cosa, en el màxim percentatge possible, positiva. Perquè moltes vegades t'expliquen històries que són interessants, et fan passar també el temps, al final estàs treballant. I si te fan passar el temps una mica més a doncs millor que millor.
Jo el que diria, sobretot a la farmàcia, és que és una proclama pública personal, que quan expliquin la vida, mirin abans si hi ha gent darrere.
Ah, sí.
Mira, saps? Escolta, molt ben pensat,
això. No és pensat, és molt ben patit. M'entens? Passa el mateix al banc.
Ens costa molt de tallar moment.
Ja.
I a vegades, doncs, ho intentem, però costa molt, perquè què fas, també? Els talles de cop perquè a darrere i ara comences a sentir el de darrere que bufa.
Jo sé que el que bufa. Jo sé que quan vas amb pressa i trobes aquella persona explicant i, ai, nena... Us diuen molt ai, nena, no?
Sí.
Veus?
Sí, sí, sí. A mi molt em diuen lo d'ai, nena. Suposo que per la careta també, però sí, sí.
A tu et diuen ai, nen, Toni, o no?
No, a mi ai, nen encara no, eh? Però clar, el taxi és diferent que la farmàcia perquè el taxi és cosa de dos.
Ah, clar.
El client i jo.
Clar.
No, vull dir, no tenim ningú que se'ns esperi ni res. Però no, nen, no, noi... Els nens petits et diuen senyor, que després dius, ostres, senyor. no? I, bueno, aquest tipus de coses.
Està molt bé. Mireu quina notícia tan interessant. Mireia, Gerard, un article del diari El Confidencial afirma que molta gent confia més en els cambrers que en els psicòlegs degut a la desinhibició que causa l'alcohol. Veig que no et sorprèn, això, Mireia.
No, però és veritat. És veritat, o sigui, hi ha un punt, encara la salut mental i l'anar al psicòleg encara té un estigma, encara estem obrint moltes portes, però encara té un estigma. Sí. Llavors, és molt més fàcil, punt 1, perquè em desinhibeixo amb l'alcohol, que això és un punt que anar a les 5 de la tarda al psicòleg, una miqueta piripi, doncs, potser no cal. Llavors, bueno, si estàs en un bar, doncs això ja ho tens fet. I d'altra, doncs, que estàs en allà, és molt més fàcil, no et coneix, que no el dir, vale, haig d'agafar una cita, haig d'anar al despatx d'una persona, haig de presentar-me cara a cara, veure les seves expressions, tinc por que em jutgi... Bueno, són altres factors que en un bar això no passa.
Lògicament, se m'estava ocorrent una...
I sóc conscient que haig d'explicar-li els problemes que tinc. D'aquesta manera els expliquen sense ser conscients i els deixen anar.
Sí, surt.
Se m'estava acudint, Gerard, una línia de negoci que seria teràpia i gintònic.
Clar. Ostres, no? Ostres, molt bé.
Perdona, això potser ho podríem parlar.
M'apunto.
Anem a incloure una altra psicòloga, en aquest cas, perquè avui ens aproparem a les anècdotes de que tenen a veure amb els psicòlegs o les psicòlogues i quan feu de psicòlegs. No? Ens acompanya Sílvia Raset. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda. Em sentiu bé?
Ui, perfectament. Ser psicòleg és el que dèiem ara amb la Mireia Manjón, no? És una font inesgotable d'anècdotes, m'imagino, amb els pacients barra clients, no?
Sí, exacte. Pacients barra clients barra persones, sí. És una font d'anècdotes de tot tipus, de divertides i de no tan divertides.
Ja m'imagino. Teniu el vostre, Mireia, top 10 particular d'anècdotes o no?
Sí.
Sí?
Sí. Jo tinc un que em va marcar molt perquè va ser la primera teràpia que vaig fer.
Ah, sí?
Sí.
I què va passar?
Bueno, era una miqueta peculiar el motiu de consulta i era una persona que era exhibicionista. Clar, jo soc especialitzada en sexologia clínica i teràpia de parella. Uh-huh. Llavors, què passa? Que aquella persona no venia amb unes intencions de tractar la seva problemàtica, sinó potser de que jo fos un recurs per la seva problemàtica. Llavors, clar, jo molt joveneta començava... Clar, això va ser...
Home, com ho manegues, això, no?
Clar, en aquell moment ho vaig passar molt malament.
Però estem parlant d'un cas d'assetjament, aleshores,
sí, sí,
no?
Sí,
uf, sí, xungo,
sí.
No?
Sí, sí, no, ara, bueno, ho vaig gestionar bé i ara dius, bueno, això també curteix, no? I ho vaig gestionar bastant bé. Però, clar, en aquesta anècdota no és tan divertida, però sí que...
Home, marca.
Sí que marca.
Clarament.
Que marca.
Sílvia, jo no sé si en el teu top 10 particular trobaríem anècdotes d'aquestes característiques.
Mira, justament d'aquesta índole, però... diferent en aquest cas. En aquest cas, el que passava és que el context no era de teràpia sexual i de parella, sinó que era un context de teràpia individual normal i corrent, uh-huh, sense aquest component. Però el tema va derivar cap a la part de parella i de les costums sexuals, no? Llavors, bueno, representa que jo que sóc bastant... em donen el detall, a l'explicació, vaig començar, doncs, a il·lustrar tipus de situacions, d'escenaris sexuals, i alguns, doncs, més de tipus comú, més vainilla, que en diríem, i d'altres, doncs, més pujants, no?, per veure si en quin rang ens trobàvem de la conversa amb el pacient. Uh-huh. Aleshores, mentre jo anava expressant-me amb total naturalitat, vaig veure que el pacient començava a descordar-se el botó de la camisa, començava a fer com manejos amb la mà per donar-se aire, i m'ha demanat, sisplau, si podia obrir la finestra.
En sèrio?
Vaig deduir que sí. Vaig deduir que
sí, sí.
No m'havia d'explicitar tant.
Sí, no. Vull dir que des del punt de vista de la comunicació no tens problemes, veig, no?
Cap ni un.
Ja ho
ni
veig.
Un, o tots alhora. No
sé. Exacte. Quin mundillo aquest, no, Gerard? És espectacular, no?
Però a mi em sembla fantàstic. A mi em sembla fantàstic. Home, mira, te'n vas al psicòleg i a sobre te'n vas contentent a casa. Pues, oi, mentre no falti el respecte, tot bé.
Ja, el problema és aquest, no? El de la falta de respecte a vegades, no? És veritat que hi ha vegades, Mireia, que van pacients que t'expliquen que tenen problemes però no et volen explicar quins
sí,
problemes són?
Això m'ha passat. Això va trucar una persona i em va dir, escolta, tu he vist que t'he trobat, ets terapeuta de parella, sí, correcte, soc terapeuta, que em podries ajudar amb el problema que tinc amb la meva parella? Dic, sí, amb això em dedico, sí, ho haurem de parlar, li explico com treballo, no?, com seran les sessions, perquè estigui informada, perquè vegi, doncs, que haurà de venir amb la seva parella, si està d'acord, si no, tal... I em diu, ja, però t'hauré d'explicar el que em passa. Dic, sí, clar.
Clar.
Necessitarem parlar de quin és el problema. Diu, ja, però és que jo vull que ho solucionis, però no t'ho vull explicar. Això forma part de la meva intimitat. Dic, doncs, és que no podem treballar.
Anem malament.
Clar, no sóc maga, no tinc una vareta màgica.
Quines històries t'ha passat, Sílvia? Alguna cosa així, alguna vegada?
Semblant, del tipus arribar al pacient i dir-me, bueno, he decidit que no et mentiré. I dic, què vols dir que et refereixes? I diu, bueno, que ja que vinc al psicòleg, potser que et digui la veritat, potser és més útil, no? Dic, home, principalment per tu.
Que fort.
A mi m'és igual, no? Però ja que vens, aprofita.
Ja que vens, i que la idea és que et pugui ajudar, millor que em diguis què passa, però la veritat del que et passa, no? Una història paral·lela.
Clar, perquè hi ha molta gent que menteix. És a dir, que se'n va al psicòleg, però que en realitat explica... segurament aquella altra cosa versió que ens muntem, no? Aquella altra versió, no? Que ens fa la vida segurament una mica més suportable moltes vegades. Sílvia Raset, la propera vegada aquí a l'estudi, moltíssimes gràcies, eh?
Merci a vosaltres.
Gràcies, una abraçada, bona tarda.
Igualment.
Mireia, això de que va anar l'alcalde un dia...
Sí. Això va anar l'alcalde.
L'alcalde de, no direm, la ciutat.
De la meva ciutat.
Allà on vius tu, sí, o correcte, on vivies, no ho sabem, i de sobte es presenta l'alcalde.
Sí.
Que...
Però clar, tu dius, bueno, som no sé quants mil habitants a la ciutat, no, jo el conec amb ell, però ell no amb mi, però és que sí, que el coneixia a mi.
Però és família de la teva parella o alguna cosa?
Bueno, la família de la meva parella està ficada en política, llavors, bueno, és un cercle petit, ens coneixem tot, ni que sigui de saludar-nos i de prendre un cafè. Ens coneixem tots.
I per tant, l'alcalde et va reconèixer.
Clar, l'alcalde em va reconèixer, em diu, ets tu? Diu, sí, sóc jo. Bueno, és que, no, perdona, és que m'he equivocat. Dic, bueno, t'has equivocat, m'has trucat per una disfunció i estem aquí que a l'hora acordada i en el lloc acordat. Dic, bueno, no sé si ens hem equivocat.
Però és això és interessantíssim, eh? És a dir, que un se'n va al professional per té una disfunció erèctil, probablement, sí, una disfunció... que és algo absolutament normal i que hauríem de saber parlar i hauríem de poder parlar, i en canvi, el fet que sigui una persona que ens coneix segurament ens fa sentir més tímids, no, Toni?
Ah, això al taxi no passa, perquè saps que el taxista li expliques, no el tornaràs a veure mai més, i si el tornes a veure no el coneixeràs.
Però et parlen de disfuncions erèctils, a tu, Toni?
Hem parlat de tot.
Ah, sí, també?
Sí, sí, de disfuncions erèctils... Un senyor em va dir... Diu, has vist la noia que porto al costat meu? Que ella va baixar, no? Doncs jo tinc 72 anys. Fins als 67 vaig complir. Diu, ara està a mi pels diners.
I ella estava allà al costat?
No, ella havia baixat. Després ho va explicar ell, no? Perquè vam fer una parada i després ell va continuar. I em diu, a partir de certa edat ja no funciones, no? Ja està. Sí. Doncs, bueno, està a mi pels diners, però a mi ja em va bé, que tinc una companyia.
Que fort, eh?
Clar, aquest senyor, jo, si el torno a veure, no el coneixeré.
Clar.
M'entens? Vull dir que, clar...
A més, el porteu al darrere, no? Porteu
el darrere,
la qual cosa.
Sí, que tampoc li veus bé la cara i tal. I, esclar, i et trobes, doncs, després que, esclar, allà són super sincers, perquè no, clar...
I a la farmàcia? Perquè, clar, hi ha molta gent que va a la farmàcia a buscar mètodes, no?, o pastilles,
sí,
o el
ara,
que sigui,
ara
no?
Anava a comentar, hi ha molta gent que ve a buscar, doncs, mètodes per la disfunció erèctil, i moltes vegades no són per ells, mai. Clar. Hi ha un senyor que ve quasi cada mes... i sempre et diu, vull això, i la frase següent és, no és per mi. I dic, vale, no, que hi ha cap problema de la dosi, tal, no sé què. I ell sempre et pregunta alguna cosa, no? Ja veus que és per ell, no? Però encara hi ha aquest tabú de dir-ho, tinc un problema i l'explico, no passa res. Vull dir, nosaltres intentem actuar amb la major naturalitat possible perquè la gent es senti còmoda i ho pugui expressar, perquè... Clar. Està bé que ho puguin expressar naturalment, no? Però és molt curiós perquè passen aquestes coses, no és per ells.
Aquí, Mireia, sí que hauríem de fer una tasca de normalitzar aquestes històries, perquè són problemes molt freqüents, d'altra banda, molt habituals, i que molta gent pateix...
En silenci.
Ja no només per tenir la disfunció en si, sinó perquè s'avergonyeix de tenir-la, no?
Clar, i l'angoixa que va relacionada, no puc buscar ajuda o recursos perquè em fa vergonya, llavors això fa que empitjori tota la situació, i al final el que hem de tenir clar és que tot el que tingui a veure amb salut mental té solució, o sigui, d'una manera o d'una altra, ja sigui amb psicoteràpia, ja sigui amb farmacologia, ja sigui amb moltes eines, ho podem solucionar, ho podem portar, no, com a mínim. Llavors, està patint una angoixa, unes pors, d'una manera, entre cometes, gratuïta per la por a demanar ajuda, ho hem de normalitzar molt més. Jo perquè estic especialitzada en el que estic especialitzada, però també l'ansietat, la depressió, totes les malalties mentals, de salut mental, l'hem de normalitzar perquè tots la tenim.
Després hi ha el contrari, el que t'explica absolutament tot, que dius, vale, no cal, tampoc.
Sí, això també em passa a mi. Jo vaig aprendre alguna cosa amb uns amics, amb els amics d'uns amics. Ah, tu ets psicòloga? Sí. Especialitzada en això? Sí, vale. Espera, que t'explicaré el que em passa, que dius, ja, però és que m'estic prenent una copa, o sigui, no vull no treballar, jo cobro per això, saps? O sigui, no estic treballant, no vull saber.
Bueno, és una mica el que tu explicaves un dia, Francis, que et passa amb els amics, quan vas a casa seva i els has d'ordenar l'armari de les medicines.
Sí, bueno, això ja és
que un dia hauries de, que un dia hauries de venir a casa, perquè des d'allò és un desastre.
Els, a casa també hauries de venir.
Sobretot els caducats, vull dir, és de formació professional, eh? Vull dir,
bueno, però els caducats treus. Els treus. El problema és perquè serveixen tota la resta.
Sí, perquè molta gent compra... No són medicaments crònics, no? Són medicaments, no sé, per un dia que tens tos, un altre dia que tens no sé què, i són naturals, i llavors saben que allò serveix per la tos,
clar,
però no saben ni quan s'han de prendre, ni llavors et comencen a treure tot. Escolta, i digue'm això i l'altre i tal, i llavors vas amb el boli i apuntes en la capsa.
Clar, és el que acabem fent tots.
Jo ho faig.
Clar.
Jo m'ho apunto tos, constipat, no sé què, jo tot m'ho apunto.
Però ja ho haurien de posar, això, als laboratoris. O sigui, això hauria de sortir de fàbrica. L'altre dia, un robaxisal. Perdó. O sigui, el dia que tens la cosa, te'l prens i ho saps, però després te n'oblides, robaxisal.
Però per això estan els prospectes, eh?
Sí, clar, i et posaràs allà mirant.
No cal tirar-los.
Aquells prospectes que no s'acaben mai.
Necessitem un resum a la capsa.
Agafes un marcador i a indicacions, doncs tu subratlles, que és el lloc on posa.
Sí, és divertidíssim. O sigui, arribes, quan saps, quan no et trobes bé, no? I dius, ai, espera, vaig a mirar els prospectes, no un.
Però la gent que... Avui ha vingut una senyora que prenia un medicament i diu, és que m'he estat llegint el prospecte i, clar, i em posa que em pot passar, dic, clar, li dic, miri, dic, és que és obligatori que es posi qualsevol efecte secundari que hagi passat. Això no vol dir que a vostè li hagin de passar tots els que surt aquí.
Fa por, eh? A vegades sentir-te que fa una mica de por, clar. Vull dir, és veritat.
A més, aquesta senyora ha sigut boníssim perquè ha vingut perquè estava refredada, tenia mucositat i, a més, congestió, però tenia les dues coses i, vale, doncs, miri, jo el que li recomano és això. I només li he posat la capsa davant per ensenyar-li, em diu, no. Dic, home, diu, no, jo no vull això. Dic, però si encara no m'ha deixat explicar-li què és el que li farà. No, i no, ni el coneixia, eh? Vull dir, no és que se l'hagués pres alguna vegada i no li hagués anat bé.
Però
no.
Per què no volia?
Bueno, perquè la dona ha dit que ella ja ha dit, jo sóc molt rara, jo no vull això. Dic, bueno, primer, si em deixa que li expliqui per què li farà i què és el que porta, doncs potser ja és quan li he explicat, això li farà això, perquè vostè té això, té l'altre, tal, ha dit... Ah, d'acord. Després m'ha demanat mil perdons, la dona. Però d'inici ja ha dit no. I, clar, i et quedes... Primer
clar,
et quedes...
Clar. Toni, que volies comentar alguna cosa,
oi? Sí, això dels prospectes jo volia dir que és una mica heavy, perquè compres un trist termòmetre i hi ha com 6 planes de prospecte, que no sé el que deuen explicar perquè no ho he llegit. Però seria, és veritat. I clar, dius, bueno, si un trist termòmetre hi ha 6 planes, et compres unes pastilles de no sé què...
Perquè t'expliquen les diferents temperatures del cos...
No, però és que després, a més, et confon, perquè et diu, pot fer calvície. El meu pare va prendre unes
pastilles. Calvície? El què?
El termòmetre,
calvície?
No, el meu pare prenia unes de la pressió, que li deia que li podien crecer los pechos. El meu pare, a 70 i pico d'anys, i es va fotre a riure, diu, mira, em creixeran els pits. Dic, sí, papa.
Hi ha pastilles de la pressió que et creixen els pits?
Tots els medicaments produeixen efectes secundaris.
Però que et creixin els pits?
Sí. No té... Pot ser, sí.
Pot ser.
Sí. Hi ha un medicament pel glaucoma, que és la pressió ocular, que fa, bueno, gairebé tots els del glaucoma, fa créixer les pestanyes i fa canviar el color de l'iris. I si algun dia coneixeu en algú que es posa en aquestes gotes, mireu-li les pestanyes, perquè tenen unes pestanyes espectaculars. I una noia que ve a la farmàcia i només s'ho posa en un ull, perquè la pressió només la té en un ull, té un ull de diferent color que l'altre.
Bueno...
Que són coses... Tots els medicaments poden produir alguna cosa. No vol dir que t'hagi de passar sempre, però sí que pot passar.
Mireia, la propera vegada que vinguis al programa has de portar targes, perquè jo crec que tant el Toni com la Francis com el Gerard tenir un feix de targes teves els hi pot anar molt
jo
bé.
Jo també, em sembla bé.
No?
Sí, clar.
I podem anar a comissió.
Ah, també, eh? Ah, com allò que m'explicava un dia, no sé qui, que els taxistes a vegades, això ens ho van explicar aquí al programa, eh? A vegades portàveu gent a llocs i que hi havia una petita comissió.
Sí. Taurans, hotels.
Sí, sí. Això passa.
Això passa, veus?
Sobretot per normalitzar.
Aquí, ah, tu
les targetes.
Tinc un problema. Quan hi ha quatre persones a l'estudi, tothom amb mascareta i parlen i no sé qui parla, que és una cosa... Mireia Manjón, m'han dit que havies de marxar 2:15.
Sí.
Moltíssimes gràcies per venir.
A tu. Ha estat un plaer.
Va, espero que es reprodueixi el més aviat possible.
I tant. Moltes gràcies.
És o no que mola un muntó, Mireia
Manjón? Sí, és que l'últim dia que vaig estar aquí vas dir tot això de Mireia Manjón, mola mogollón i...
Mogollón no. Jo no he dit mogollón.
Mola un muntó, perdona.
A veure que estiguis de vacances i l'altre... Per cert, ha vingut amb xàndal.
Sí, sí, avui, sempre vinc superguapo i elegant, eh?
No, avui també estàs superguapo i elegant, però amb xàndal.
Estic guapo de salut.
En Gerard sempre està guapo i elegant.
Sí, no, amb aquests ulls que té verds i aquestes coses.
Oi, i perquè no li veieu el somriure.
No, ningú, perquè porta mascareta. És a dir que... Mireia, moltes gràcies, guapa.
Guapo,
fins molt aviat. Fem una pausa molt breu. Ara sortirà la Mireia i vindrà la Lídia. Saps? La nostra wedding planner, que ha arribat fa un moment i que ve de no sé on, una mare de no sé quina nòvia. En fi, ara ens ho explica.
Ràdio Estel.
Si mai et pregunten, i tu amb qui sintonitzes? Doncs amb qui escoltes ara mateix, no? Amb Ràdio Estel, sempre al teu costat. En el canvi d'estació, mantingues els teus ossos i articulacions en bon estat amb CoralCard, el teu gran aliat. Un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites CoralCard. Sol·licita a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. I per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Passen 2:45. Ha estat espectacular perquè entra la Lídia a l'estudi. Hola, Lídia, bona
molt
tarda.
Molt bona tarda, Toni.
La nostra wedding planner, Lídia Canyelles. I ha entrat amb un postre volant.
Sí, acabo de fer una prova de menú amb... No vull fer propaganda, però és un catering molt amb uns amics superespecials, que són els nois de 21 de marzo, i hem fet una proposta molt xula, en la qual entren... Bueno, és un assortiment de postres, i llavors se'ls ofereix els seus, diguéssim, a cada un dels comensals, el postre per sobre la taula amb uns globus d'heli volant.
Però volant, és que ha entrat volant. Ara, estem mirant per penjar-ho a les nostres xarxes,
aviam
perquè
si
vostès
si ho
puguin
pensar.
Veure. Però, Gerard, ja coneixies aquest sistema?
No. Jo, o sigui, he vist coses espectaculars al món de l'hostaleria, però això m'ha agradat molt, i ara el meu cap ja està rumiant a veure com jo puc fer alguna cosa semblant al restaurant, perquè sempre... M'agrada copiar la gent que té bones idees.
Home, bueno, és
aquests
veritat,
amics,
no?
Són, he de dir que són molt cracs i coses xules i
innovadores. De marzo, sí?
21 de marzo.
Sí, abans d'ell és el seu aniversari, no?
Sí, 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 de fet vam fer un d'això de 21 de marzo i són molt cracs, la veritat és que molt cracs.
Clar que sí. Toni, en el teu cas seria Vengo Volando, seria un altre rotllo amb el taxi, necessitem un globus d'heli molt gran.
Sí,
no?
Però això seria l'evolució del taxi, no? Que seria portéssim helicòpters per Barcelona.
Tot arribarà, eh?
Sí, clar que sí.
Tot arribarà, no?
Que ho veiem o no, i és una altra història.
L'heli taxi, no? D'alguna manera.
L'heli taxi.
Va, les vostres samanetes... Tu has tingut una setmana molt de bingo, no, Toni?
De bingo,
de bingo.
Sí.
Has anat al bingo unes quantes vegades?
No, jo no, eh? Jo
ah, no?
He anat al bingo, jo no hi vaig al bingo, però he recollit senyores que venien del bingo. Són.
Senyores?
Sí, senyores, senyores.
Tots senyores, no?
Sí, quatre amigues.
Normal, quatre amigues.
Normalment solen ser senyores, no?
Bueno, no sé, suposo que deveria...
Sí, el bingo tot, és no? Més de senyores? Jo,
bueno, antigament...
He anat una vegada a la meva vida al bingo.
Jo també, una vegada.
Jo també.
Però...
Sí?
vamos, jo sempre he escoltat que les dones ja grans els agraden el bingo. Antigament, ara ja no ho sé si les...
Jo vaig anar amb un creuer i el creuer pues, vaig guanyar 600 euros.
Ah, cop, sí?
Així, pim-pam. Sí, vaig entrar caram, i vaig dir...
Noia, quina sort.
Vaig, això, i per dos números no em va tocar...
La grossa,
per dir-ho així.
No sé com es diu, el bingo.
El bingo.
El bingo com,
no, però allà era com un bote grande o un bot, no sé, era un pot especial i per dos números no em va tocar un.
Però això en un crucero.
Sí, un crucero.
No, ella, perquè ella fa això, ella es dedica a entrar postres volant, va a creuers, no? Està molt bé, Lídia, tens una vida molt dura, no?
No, tinc una vida, aviam, o sigui, també tenim notícies com la d'avui que ens ha donat una de les nostres clientes a la mateixa prova de menú, que ens ha dit que estava embarassada i es casa en 4 mesos, i dius, hola, estem de canviar-ho gairebé tot, però bueno, cap però, problema.
Això t'altera els plans? Home, del vestit sí.
Home, sí, dels vestits sí. Del vestit sí, del menjar també.
Per què?
Perquè les embarassades no poden menjar res cru, hi ha de tot el tema dels formatges han de ser...
Pasteuritzats.
Exacte.
Com es nota aquí el col·lega, eh?
Sí, però en ja, ell ja sap molt. Llavors, tot canvia en aquest aspecte. Però bueno, són anècdotes del dia a dia. Després avui també hem fet un muntatge a la nostra pastissera amb Carmells, que hem anat al port. Hi havia els piquets, aquest matí hi havia els piquets de... allà al port i no ens deixaven passar i dic, és que anem aquí a una fàbrica i portem un pastís i l'hem de descarregar.
Bé accelerada, eh? Us heu adonat, eh? Bé accelerada.
Avui és com...
No portes un Robaxisal o alguna cosa?
No, avui no. Bueno, podria ser.
Perdona una cosa, estic pensant... Què deu portar el bolso la Francis?
Bueno,
no?
Avui el porto petit, però si el porter és gran, sempre porto Farmaciol al bolso.
Sí.
A mi pots estar tranquil. Un mal de panxa, un mal de cap, sí, sempre hi ha.
Sí, però estem parlant d'ibuprofeno i paracetamol...
El bàsic. El bàsic, unes tirites...
Unes ampolles d'alcohol, aigua oxigenada, betadine...
Un gel d'àrnica, per si et fas mal...
I un Valium no el portes, sí, per un cas?
Porto diazepam, per si de cas, sí.
Per si de cas.
Però li dones a la gent.
Bueno, mira, jo tinc una anècdota. Jo fa molts anys, jo vaig fer la tesi doctoral de farmàcia i estava en un departament de la facultat i aleshores anàvem a congressos. Uh-huh. Vam anar a un congrés a Portugal. Era un congrés, jo estava al departament de parasitologia, de paràsits, d'acord? I es vam anar a un congrés de paràsits. I va donar la casualitat de que...
M'encanta el congrés de paràsits.
Es van agafar una intoxicació alimentària allà en el congrés. I aquell dia ens portaven d'excursió a Coimbra. Eren 5 autocars que havien d'estar plens. Dels 5 només en van anar 3 i no van estar plens. I la gent, bueno... havia de fer parades al senyor de l'autocar parades a les benzineres, al lavabo, i la gent sortia corrents de la descomposició. I jo, bueno, com a bona farmacèutica, portava tot el kit antidiarreic de tot. A mi no em va passar res, però algú es va enterar que jo portava el kit. I llavors era, sisplau, la del kit, una repartint fortasecs, repartint...
Però quants portaves? Perquè si eren 5 bueno, autocars.
No, portava un blister de cada. I aleshores vaig dir, bueno, guarda tant un parell per tu, per si t'agafa.
No?
No em va agafar, però bueno, vaig a poder parar alguna que altra persona.
Està molt bé. Aleshores, jo el que no sabia del bingo, tornant al bingo, Toni, és que el bingo li paga el taxi a determinades clientes.
No, el bingo no. El Casino Barcelona.
El Casino Barcelona.
Sí.
Però els hi paga els taxis.
Sí, jo sí, bueno, faig serveis.
Bones clientes, no?
Sí, sí. Hi ha clientes que deuen ser molt bones i els hi paguen el taxi. D'anada i tornada, sí.
Déu-n'hi-do. I què t'expliquen?
Bueno, vaig recollir una noia oriental, que la vaig portar a casa seva, va ser molt divertit, perquè la recullo al casino i la porto... Bueno, era fora de l'àrea metropolitana, no? I em diu, estoy muy enfadada. Digo, ah, sí? Dice, es que hoy he perdido 15.000 euros.
Uf.
I li dic, mire, senyora, yo si pierdo 15.000 euros me hago l'arakiri aquí mismo. I no, bueno,
lo de l'arakiri va ser per una qüestió d'empatia personal amb una japonesa, no?
Va ser perquè...
Li va sortir
15.000 euros en una nit. I...
Però has anat mai al casino?
Jo vaig, no he anat mai.
Jo vaig un parell de vegades... Jo em vaig espantar, eh? Quan vaig baixar a baix com es diu dels números?
La ruleta.
La ruleta, això, gràcies. Com vaig anar a la ruleta i vaig veure asiàtics i àrabs, saudis, apostant amb les fitxes de 500 com el que aposta Pèsols. Però d'una manera, o sigui, blocs, de l'altura d'una ampolla d'aigua, de fitxes de 500, hi ha diversos números. I jugaven com a 3 o 4 taules a la vegada.
Uf.
Jo vaig quedar esparverat de la quantitat de diners que es movien en 2 segons allà i la rapidesa de la gent canviar... Bueno, era com una coreografia.
Sí, que 15.000 euros...
No era res. Ja veig que ella va perdre poc.
Escaldarilla.
Sí.
Era res.
No, jo he anat un cop al casino, al de Peralada, i et donen uns gots com de cubalitro, d'aquells, de grans, i jo me'n recordo que vam canviar, eren en pessetes encara, 5.000 pessetes, i no era ni el culet del got, eh? I vam apostar, ens feia gràcia allò de la ruleta, i llavors vam posar el 23 vermell, perquè era el Michael Jordan, no? I allò va començar a rodar, 23 vermell. Ostres! I clar, jo no havia mai anat al casino. Llavors comencen a recollir tot i dic, i jo aixecant la mà, que m'ha tocat, que m'ha tocat. I la crupier diu, tranquil·la senyora, diu, ara repartirem. I clar, jo no sabia com anava allò, no? I llavors comencen com la segona ronda i llavors després a tu t'ho fan. Però clar, jo pensava, coi, a mi m'ha tocat, jo vull lo meu, no? Un
clar,
cop
clar,
que m'ha tocat.
M'ho prenen.
Sí, però és curiós veure-ho. I el que deia el Gerard, o sigui, la gent anava amb els gots plens.
M'encanta el concepte cubalitro. Feia molt de temps que no sentia això del cubalitro.
Som de l'època.
No, sí.
No, o sigui, encara.
Encara són cubalitros?
Sí,
no, veig que el sector de la restauració, representat per la Lídia i pel Gerard, em diuen que sí.
Hi ha un bar molt famós a Passeig de Sant Joan, que ara t'he dit molt famós, ja no me'n recordo el nom.
Però on està, a quina alçada?
A Passeig de Sant Joan, més o menys, per... és que està a dalt de Passeig de Sant Joan, ara no sé...
Còrsega...
Una mica més amunt d'Aragó. Una mica més amunt d'Aragó. I és que ara no me'n recordo com es diu, però és un bar que tenen sempre la pantalla de futbol cap a la terrassa, i de tota la terrassa plena de jovent, i el que tenen ben gran anunciat són hamburgueses, perritos i cubalitros.
Sí, senyor. Sí.
Que fa gràcia, però en cas de los perritos utilitzen el diminutiu. però quan arriben al cubata, no, un cubalitro, eh? O sigui, això, al casament, t'imagines que arribessin uns senyors
bueno,
que...
Al casament, o sigui, estem arribant a nivells que ja a dintre d'aperitiu ens posen margarites servides com si fossin granissats. Molt heavy, això, eh? O sigui, margarites del moment, o sigui, una màquina de granizados i que salguen les margarites i los daiquiris i tal, però ja potent, eh? O sigui, després hi ha un bar de diferents cerveses, o sigui, una aquestes típiques tables malteses que hi ha de diferents cerveses, vale? I que hi hagin diferents sortidors i que la gent es serveixi la cervesa que ell vulgui. O sigui, són...
És el dia de festa,
és
no?
És el dia de festa. O sigui...
Però és per això que els casaments, moltes vegades, acaben com acaben.
Bueno,
no? És l'efecte barret lliure.
Sí, jo sempre dic que 3 hores, ok, 4, la cinquena ja deixa de ser un casament. Yeah. I la quarta ja, bueno, ho podem negociar, però la quarta ja es comencen a veure coses que no s'han de veure. Sí, al final, deixem-ho aquí.
Déu-n'hi-do. Va, més coses que us han passat. Anem a repassar anècdotes. Clar, tu, Gerard, aquesta setmana res, no?
Jo, bueno, alguna li he explicat a l'Oriol.
Sí.
Sí, ara no me'n recordo què és.
Està de vacances, Toni.
És veritat.
Bueno, jo ho apunto.
Ah, sí?
Clar. Tens amb els deures fets, molt bé.
Bueno, està molt bé. Bueno, m'estaves parlant de... Clar, li has explicat gent que anava al bar a veure sola. Sí, un camí de la Jonquera que solia anar a veure Vodka Premium.
Ah, sí, aquest era un client hiperhabitual.
Sí.
Que ens fotia unes xapes, pobret. Sí. Era molt maco, era encantador. Venia entre setmana sempre, venia sol, perquè érem un dels pocs que teníem vodka, teníem carta de vodkas, que això era, no es veia aquí a Barcelona, i el tio sempre venia a fotre el seu gotet de beluga, i ens explicava sempre doncs, com li fotia les banyes a la dona, lo malament que ho passava amb el seu fill, o sigui, sempre totes les misèries, però ell, perquè ell estava malament i l'única manera que tenia de descarregar-se era doncs, venir allà i ens explicar la seva història i se n'anava tan tranquil.
Que fort.
I ens explicava coses bèsties, que ara no entraré en detalls, però sí.
Aquesta anècdota del Gerard ens la va explicar quan li vam dir que teníem ganes de parlar dels capricis dels clients. No?
Aquesta va ser quan parlant d'això del tema de la psicologia.
Ah, val.
Dels capricis en tinc diverses, eh? Tinc una clienta que ve cada dia que només vol que la serveixin homes, que aquesta és molt curiosa, i mai li agrada res de les 15 opcions que tenim al menú del dia, mai li agrada res.
Mai.
I sempre ens fa fer alguna cosa expressament per ella.
Però ve tots els dies?
Ve pràcticament. Dels 5 d'entre setmana, 4 segurs.
I us demana una altra cosa.
Sí, sí, sempre mai... No tens una...
Com a mínim és una clienta fixa.
Clar, per això, evidentment, jo encantat que vingui, perquè ve cada dia i si calcules el que... O sigui, com a clienta, quan es gasta al restaurant, que vingui cada dia i que demani el que vulgui, clar. Evidentment. Però és capritxosa. I, a més, em fa molta gràcia que només vol que la tinguin homes, que això no mai ho he entès. M'ho heu entès, però s'emprenya quan va sí? Una companya meva, no vol.
Que fort. Quan ens hem posat a pensar en capricis, no sé per què ens ha vingut aquelles escenes dels hotels, sabeu, de la gent, sobretot famosa, que arriba als hotels i que sí. Deixen anar tots els capricis habidos i por haver. No? I en aquest sentit hem anat a trucar a la porta d'un hoteler, el senyor José María Carbó. Senyor Carbó, què tal? Bona tarda, buenas tardes.
Buena tarde, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estaré en castellano, aunque entiendo perfectamente lo que están hablando, porque soy o nieto de catalanes, con lo cual me siento más cómodo hablándole en castellano.
Como usted se encuentra más a gusto, sin ningún problema. Eso de los caprichos, la gente que se dedica al tema de los hoteles lo tiene bastante claro, ¿no? Uno de los lugares donde se produce es precisamente ahí, ¿no? Cuando uno va a dormir al hotel, ¿no?
Correcto. Y lo mejor que tengo ahora mismo es que puedo hablar de todos los hoteles que he trabajado, porque ahora mismo no trabajo en ninguno, con lo cual nadie podrá hacer referencia que es al hotel en el cual estoy trabajando.
Pues ya le digo que le vamos a llamar más, ¿eh? Ya le digo ahora, antes de empezar, que creo que usted va a ser un fichaje del programa. Si así usted, si a usted le parece bien.
Yo encantadísimo. Y además tengan ustedes en cuenta que yo nací en un hotel, viví en un hotel 30 años. Y me he pasado en Las Vegas 3 años viviendo en un hotel.
Caramba.
Con lo cual, seguramente, mis espaldas llevo más de 40 años de dormir en almohadas de hotel.
Pues mire, ya le digo, ¿usted dónde vive?
Yo ahora mismo vivo en Madrid. Estoy viviendo en Las Vegas, pero ahora vivo en Madrid.
Bueno, pues a la que venga a Barcelona se tiene que venir un día al estudio y en cualquier caso el teléfono...
La semana que viene estoy en Barcelona.
Pues véngase, véngase al estudio y hablamos con calma. Oiga, cuénteme, de todas formas, hágame una pequeña avanzadilla. Eso de los clientes caprichosos en un hotel es el día a día, ¿no?
Es complejo, es el día a día. Nosotros, aparte de vender sueños... Vendemos camas, con lo cual los antojos son complejos y las clientes siempre a veces son un poco especiales. Realmente va con la educación, pero ha dicho una palabra clave. Los artistas, los cantantes, los toreros son bastante especiales. Como anécdota y para abrir un poco boca, la más sorprendente que he vivido yo, este fue en un hotel en las Islas Canarias donde un jeque árabe nos reservó toda la planta de un hotel. Y ahí no acabó la locura. La locura es que el señor quería oír flamenco. Y no le valía cualquier flamenco. Nos tuvimos que venir a Madrid con un avión que era propiedad suya, cerramos el café de Chinitas, que es un café muy conocido en Madrid por su flamenco, nos llevamos a todo el café a Las Palmas, se montó un tablado, entre ellas la principal bailadora era la chunga.
Caramba.
Empezó el espectáculo, el árabe empezó a mirarlo, la señora pegó un zapateado que hizo tacatá, 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 el señor, que era un jeque, habló con su ayudante y le dijo que no, que bailasen las de los pañuelos, que el flamenco no le gustaba. Tremendo drama de la señora La Chunga, que como decía, que esto era una descortesía. Gracias a Dios, los hoteleros pensamos de vez en cuando y aprovechamos ese capricho y ofrecimos 2 noches de flamenco gratis a los clientes del hotel. Okay, pero exactamente bailó 30 segundos delante del señor jeque árabe.
¿Le puedo preguntar, como ahora ya da igual, le puedo preguntar cuánto dinero se gastó ese señor en ese capricho? Pero estamos hablando de fletar un avión, estamos hablando de cerrar...
No debe decir cuánto se gastó, porque el avión era suyo. Debe decir la propina que dio.
Vale.
Cuando nos habló de la propina, que no hablábamos con él directamente, hablábamos con la persona que estaba como su guardaespaldas o su secretario, diríamos, nos habló que qué tenía que dar de propina. Entonces estábamos en el hotel, estoy hablando los años 80, 90, principios de los 90.
Ajá.
Y dijimos, bueno, lo que usted diga. Se acercó un camión de Prosegur, se bajaron 2 señores con unas sacas. La propina del hotel era exactamente igual que la nómina de todos los empleados de un hotel de 5 estrellas de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Qué me está contando? Y eso era la propina.
Lo que está usted viendo. Como comprenderá, el dinero lo volvemos a meter en el furgón y le dijimos, ingrésenlo en el banco.
Claro.
No lo queremos tener aquí.
Dice, es por eso que ahora no trabajo en ninguno, porque vivo de rentas desde entonces, ¿no?
No, yo no me quedé con nada. Sí que es cierto que a las personas que estábamos en cargo, como si te regalan un Swatch de la Caixa, o por decir un banco, nos regaló 4 Rolex. Uno a cada de las personas que éramos los jefes allí. Firmado por él por detrás. caprichos un poco complejos de entender, sí, donde el dinero a veces pierde la expresión.
Sí, sí, sí. Es, llega a ser prácticamente obscena, ¿no? La visión que determinadas personas tienen de lo que es el dinero.
El mundo árabe es otra vez.
Bueno, lo estábamos hablando, ¿no?, de hace un instante cuando hablábamos del bingo, ¿no?, de cómo se iban las monedas de 500 euros, ¿no?, esas fichas, perdón, de 500 euros.
Correcto.
Bueno, ¿qué es lo más
divertida? Sí, ¿no? Yo le he contado una divertida. Por ejemplo, un torero que es padre de un gran torero que está toreando, por desgracia el torero abandonó, ya no está entre nosotros, pero era joven. Tenía muchas supersticiones y entre ellas, cuando salía por los toros, siempre salen sobre las 5 de la tarde, no comen por si tienen alguna incidencia que les tengan que operar, se toman dos huevos hervidos. No quería ver a un recepcionista que tenía el turno de tarde porque decía que le daba mala suerte. Con lo cual le teníamos que esconder durante los 15 minutos que teníamos de que posiblemente iba a salir el torero con toda su cuadrilla. Le teníamos que esconder porque decía que si no, no volvía al hotel, que ese era gafe. Y nosotros, que no es gafe, que es una persona normal, y le cogió, que entiendo que era gafe, pues toreaba dos o tres tardes en San Isidro, y esas tres tardes le teníamos que cambiar y esconderle para que no lo viese.
Pobre, es que me estoy imaginando, me gustaría entrevistar al señor de la recepción. No, o sea, porque, pobre hombre, ¿no? Voy a esconderme.
No le contamos exactamente que era gafe. Le contamos que tenía que hacer una serie de tareas que no tenía que estar de cara al público.
Ah, bueno, menos mal, menos mal. José María, vamos a ver si podemos vernos la próxima semana. Un abrazo muy
ustedes
grande.
Ustedes tienen mi teléfono. Un placer hablar con ustedes. Sí. Muchas gracias y aquí me tienen para lo que deseen.
Perfecto, muy amable. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Adiós, buena tarde. José María Carbó, aquest hoteler, que en principi volíem parlar amb ell més temps, però si ve la setmana vinent, que vinc la setmana vinent, no? Ja en parlem, no?
Estupendo. Estupendo. Però això de... No us ha passat? No sé. Jo, per exemple, amb algun casament que tenen... Bueno, ara és el que parlàvem fa uns dies, que els casaments de 3 dies, no? O sigui, comença el divendres, tal... jo m'he trobat amb un parell de clients que tenien especificat amb aquella finca, com havien de ser els coixins, com havien de ser les tovalloles, de quin teixit havien de ser les tovalloles, vale? I quins sabons volien d'amenities. O sigui, estem parlant de... Són exigències, però al final, o sigui, quan tenim clients d'aquest nivell, en aquest sentit... I els és igual, o sigui, al final els és igual.
Tinc una curiositat. Quan t'ensenyava la tovallola, deia, rasca, mamà? Perquè si no, és que no acabo d'entendre, no? Però tanta diferència hi ha entre una...
Bueno, hi ha molt... Per exemple, i casament de l'any passat, teníem una mare que ella sí o sí el tovalló havia de ser a fil, no podia ser a cotó. I vam tenir un problema perquè a més el material que ens van servir es van equivocar els tovallons de color i de material i llavors va ser com un drama.
I això pot ser un drama, eh?
Això és un drama.
Que fort, no?
Això és un drama. És un drama molt gran i és un drama que fins i tot una exigència d'un client pot ser que ara no me llueve, desmunta unes carpes enteres i al cap de 5 minuts comenci a ploure i hagis de tornar a muntar aquelles carpes. Vale? Això és una exigència d'un client. Tu t'estàs mullant, tu t'estàs diluviant, però ells no.
Però deixen saques de Prosegur, també de propina, no?
Llavors, i aquest client després et deia, et diu, doncs al final sí que ha plogut. Clar, quan tu estàs xop, no? Sí, tu estàs xop, perquè al final el que vols és que ningú es mulli, perquè...
Toni, millor el taxi. No? Sí,
sí. Bé, el taxi a nivell de propines també li va passar a un company, a mi no, per desgràcia, que va agafar uns russos d'aquí al Passeig de Gràcia, els va portar a l'hotel Casa Fuster, que era 3,80, i li dona un bitllet de 100. I li diu, no tengo cambio, dice, tampoco te lo he pedido. Sí, va ser la propina. Dic, colló, això em podria passar a mi,
90...
no?
Pues
96 amb 10, no?
O amb 20.
Ah, però amb 20, amb 80.
Ja veus, no?
Sí, sí, sí. Dic, ostres, de propina.
Jo vaig treballar amb un avent d'un futbolista. No era meu, a l'avent. Vaig anar de...
Pensava que anaves a dir, no era meu, el futbolista.
No, no. No, vaig treballar per un avent. Justament aquell equip havia perdut la Champions. I diguéssim que ens van donar uns sobres, per si passava una caixa, uns sobres. Si passa quelcom, perquè no facin fotografies o no entri ningú, doneu aquest sobre. I arriba un discobús d'aquests enormes amb el xumba-xumba dintre i surto i amb una companya i li vam dir, sisplau, pots sortir d'aquí i tal? No, perquè és mi zona de aparcar i tengo mi hora de descanso. No se preocupe. Li vaig posar un sobre. No se preocupe, que ara li muevo l'autobús. Jo no sé el que hi havia dintre. No...
Però hi havia molta pasta.
Tinc la sensació que sí. No vaig sortir d'això perquè al final nosaltres, o sigui, estaven tancats. Però si va marxar tan ràpid, algú hi havia dintre.
És interessant perquè fixeu-vos que, no em vull posar seriós, però vaig a fer un comentari seriós. És a dir, en 6 minuts comença la manifestació que plega un munt de gent a diferents ciutats catalanes, en totes, justament pel tema de la pobresa, i de manera paral·lela estem parlant d'aquesta gent que utilitza els diners d'una manera absolutament frívola.
A mi em fa molta pena, això.
És que és molt fort, no? Sí. Perquè és això, una propina de 94 euros amb un trajecte de 3. Que
96, 96 en 20.
Dic, no em tregues ni un cèntim. No, que me n'alegro molt pel teu company, però clar, dius, ostres...
Però després també hi ha l'altra banda, no? O sigui, també tenim clients que... aquesta part, destinen una part d'aquest event, ja sigui amb un regal, fent una donació i aquestes donacions, jo què sé...
Això està passant molt últimament,
està passant,
oi?
O sigui, una donació contra el càncer, l'Hospital de Sant Joan, dels nens, per temes d'investigació, etc. I hi ha aquests regals que són... Mira, he fet un donatiu i en vés de donar-te tu una cosa que no farà servir, és una cosa útil... Que pot ser des d'un pendrive, pot ser un llapis, pot ser... I fem aquest
però no li donen tan poc valor a aquesta gent als diners que nosaltres vam recaudar...
Això, t'ho anava a dir jo ara.
Vam recaudar en un matí 1.000 euros.
En un matí.
Però va ser una cosa improvisada. Vull dir, en un grup, vaig comentar jo que havia vingut una persona a buscar medicaments per Ucraïna, perdó. Sí. I vam dir, hòstia, doncs podem fer alguna cosa, no? I vaig dir, bueno, doncs si voleu jo ho preparo amb medicaments. Vale, faig un bízum d'un altre, i en un matí 1.000 euros. Vam al·lucinar.
Que fora, eh?
Vam al·lucinar. Vaig fer un paquet, bueno, 7 o 8 caixes, més 4 o 5 bosses més, perquè ja no tenia més caixes.
Menys mal que no va ser el dia que et van entrar 2 a atracar.
Exacte,
no?
Sí, menys mal.
Ja veus, eh?
Sí, sí.
Com va anar la cosa, Francis?
Doncs, bueno, mira, la primera... La més divertida potser va ser un dia que plovia, com avui, i va entrar un noi amb caputxa. I es va acostar a mi i em va treure un ganivet i em va dir, hola, bona tarda. Va ser molt educat. Això és un ganivet.
Aquesta i la més divertida?
Sí, això és un ganivet i això és un atracament. I a mi em va sortir de l'ànima, dic, i això és el calaix del diner. I li vaig obrir i vaig dir, aquí mateix.
Espero que li vagi tot molt bé, no? Sí. Ell va donar records per la família.
I fins la propera.
Va ser molt agradable, propera, no? Tot plegat, no? Sí, mira, sí. Posats a que et toca viure una cosa així.
L'altre me'l va posar a la panxa, al ganivet, i em va anar acostant fins a la paret. I, bueno, aquest va ser... Però, bueno, tampoc no em va passar res, eh? Però aquest ja em vaig espantar més. I un altre, mira, l'adrenalina se't dispara i vaig sortir, eren uns nanos de 16 anys, havien tenir així, i el vaig empujar fora de la farmàcia i després vaig pensar que has fet, no? Però, bueno, d'aquells dies que et puges. I...
Ai, bueno, doncs ja ho tenim, això.
Ja ho tenim.
Ja són les 6, ja hem de plegar. Quan tornes a treballar, Gerard?
Dilluns. No, dilluns no, dissabte, que m'han dit que tinc una baixa a última hora i he d'interrompir...
Que greu, cansat.
Ha de pagar foc.
No passa res.
Que greu,
No passa res.
Gerard, Lídia, Toni, Francis, un plaer, com sempre.
Gràcies.
En una setmana ens tornem a veure. Està més tranquil·la, que quan arribar?
És que avui ha sigut un dia...
Doncs ara a descansar. I nosaltres també, però recordin que demà a les 3 de la tarda ens hi tornem a posar aquí a Ràdio Estel. El tot anirà bé. Fins demà. Gràcies. Molt bona tarda.
Ràdio Estel. Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí a Ràdio Estel.
Si mai et pregunten, i tu amb qui sintonitzes? Doncs amb qui escoltes ara mateix, no? Amb Ràdio Estel, sempre al teu costat.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia.
Comencen els camins.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.